Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat porta 100 mesos sense oficina de gestió de DNI i passaport, un fet que obliga el veïnat de la ciutat a buscar altres comissaries de la Policia Nacional per poder renovar aquests documents o bé fer-los de nou. Cerdanyola del Vallès, Rubí i Ripollet són les que estan més properes al municipi, però també poden ser una alternativa a Montcada i Reixac, Terrassa, Sabadell i el carrer de Balmes de Barcelona. La via de la negociació entre Junts per Valldoreix i el govern de l'MD per aprovar el pressupost sembla estar a punt d'esgotar-se. Els juntaires han llançat un ultimàtum al govern valldoreixenc i mantenen que no donaran suport al pressupost si no inclouen les seves propostes sobre l'escola de música i l'avinguda de Baixador. Després de 7 reunions amb el govern de la vila des de finals d'octubre, la formació assegura que ja ha esgotat tots els esforços i recursos per avançar cap a un desenllaç de les negociacions. En aquest sentit, Junts i el govern de l'MD sí que han trobat més entesa en el projecte de l'aparcament de Can Cadena i a l'entorn de l'estació i en la proposta d'arranjament del camp de futbol. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la Presa de Poder donaran el tret de sortida a la festivitat en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins al dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual, enguany, s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. El grup parlamentari dels Comuns ha registrat preguntes respecte a l'ecodistricte als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan que el govern de Sant Cugat va presentar el dimarts passat. El partit, a instàncies del grup municipal d'En Comú Podem, ha plantejat diverses qüestions al govern de la Generalitat per tal de posar llum a les moltes ombres del projecte. La formació assegura que es compromet a fer seguiment del projecte per garantir un model urbà que respongui a l'emergència de l'habitatge, però que sigui compatible amb una mirada de futur sostenible i comunitària. Així, els Comuns han preguntat al govern si s'ha reunit amb l'Ajuntament de Sant Cugat per parlar d'aquest desenvolupament urbanístic i si és cert que Incasòl té terrenys en la ubicació.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
La SACOT és una associació sense ànim de lucre integrada per sèniors voluntaris, la majoria empresaris i directius jubilats, que pretenen retornar a la societat els coneixements i l'expertesa assolits durant la seva vida laboral. L'associació assessora i forma sobre la gestió empresarial i social des del 1985. Avui tornen i ho fan per parlar-nos de la seva expansió i dels seus nous projectes, i ho fa de la mà del seu president, José María Faura. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
José María Faura, que
porta... Josep Maria.
Ah, Josep Maria.
Sí.
Portes quant de temps en el càrrec?
Un any.
Un any. Mm-hmm. Què mal ens fas?
Bueno, m'ho estic passant molt bé.
Està sent entretinguda la presidència?
Home, està sent bastant entretinguda.
Sí?
Bastant entretinguda, sí, perquè al final... Quan fas una cosa que és voluntària i no tens allò de que anar després als jefes i arribaré a l'objectiu, al no sé què i tal, per molt que tinguis objectius, és una mica diferent. La perspectiva és una mica diferent.
No hi ha la tensió.
Hi ha bastanta menys tensió. Tu dediques el temps que has de dedicar i amb tota la força i tota l'alegria. Perquè si no t'ho passes bé, no vinguis a ser cot. O sigui, aquí estem també que ens ajudem i ens ho passem bé. Disfrutem amb el que fem. Uh-huh. Aquest és el secret de SACOT.
El seu lema és la força de l'experiència.
Exacte.
És el lema. Com ha evolucionat l'associació fins a l'actualitat? Teniu socis?
SACOT va néixer fa bastants anys sota el paraigües de les cambres de Barcelona, d'Espanya, les diferents cambres que hi ha a Espanya. I sí, nosaltres som una associació i com a associació tenim socis i tots els que entren són socis i al mateix temps som seniors. O sigui, el seniority, que diuen vulgarment, és el que ens dona l'experiència. Molts anys d'experiència, molts anys de treball de diferents sectors, gent que ha sigut empresària, gent que ha sigut alts directius, del món... Tenim metges, inclús, tenim advocats, que volen aportar tot el que han fet a la gent que comença o que ja està, o que ja està treballant dia a dia, però aquesta experiència o no la tenen o no tenen els recursos per anar a buscar-la. Aquest és el tipus de persona o de persones que, amb les que nosaltres treballem i estem molt a gust.
Mm-hmm. Actualment teniu seu a Barcelona, també una delegació al Vallès Occidental. Esteu a Sabadell, a l'edifici Cambra de Comerç, a l'Avinguda Francesc Macià.
Sí.
I també teniu una altra a l'Alt Penedès.
Sí, i una altra a Reus.
I una altra a Reus.
I ara estem intentant obrir a Lleida i després tornarem una altra vegada. Havíem estat a Girona i tornem a Girona.
Sí, que la cosa va creixent.
Sí, clarament. A veure, la necessitat està. Està. I arribem els que som, com es diu, els del boom de natalitat, arribem a la jubilació, amb la qual persones que volen fer coses també estan en perfecte estat físic i mental. I que el sistema, al final, ens aparta. Ens aparta. Els que es fem grans, al final el sistema diu bueno, ja, vostè ja s'ha jubilat, vostè ja està fora.
Heu fet el vostre paper, ara us toca descansar.
Ara ens toca descansar.
Això diuen.
El que passa és que nosaltres, els que hem estat treballant, els que hem estat dintre d'una empresa, els que hem sigut una mica empresaris, emprenedors, ens encanta fer coses. I ens encanta, i diem, oi, nosaltres volem fer un tema social. I potser no tots els temes socials, que són meravellosos, és anar a fer un menjador social. Dius, pues, jo no em sento el millor del món fent un menjador social. Anar a un menjador. Clar que ajudarem a un banc dels aliments, tot això està estupendo. Però a més dius, a on puc ser molt útil aportant el que jo sé? I això què és? empresa.
Parlem de partners i de col·laboracions que s'han sumat o s'han anat afegint a la relació amb la vostra entitat. Tenim des de la Generalitat, tenim en Barcelona Activa.
Barcelona Activa, la Diputació, diferents ajuntaments, Hospitalet, Sant Cugat, Sabadell, el Prat... I molts més, mitja Catalunya. Consells comarcals, treballem amb moltes entitats públiques de Catalunya.
I com funciona aquesta col·laboració?
Bàsicament són convenis, o sigui, ells el que tenen molts ajuntaments i petits, i si no, la Diputació, volen afavorir l'emprenedoria dintre del seu... diguéssim, paper o dels seus objectius està afavorir l'emprenedoria. I això doncs, necessiten mitjans i necessiten gent que els acompanyi. I amb la qual cosa ells, diguéssim, aporten o entren o atrauen empreses, però al final aquestes empreses algú els hi ha de donar el servei. I això va començar sobretot per ser una activa, és a dir, gent que va allà i tal, allà hi ha un tipus de formació, nosaltres també donem formació, estem allà i després els acompanyem. Perquè bàsicament SECOT acompanyem, fem el que es diu més mentoria. Els ensenyem, ells ho fan la feina, nosaltres els diem, com han de fer-la, i els seguim i els acompanyem. I som feliços fent-ho.
La relació amb aquests ajuntaments que em comentaves ara, el Prat, a Sant Cugat, a Sabadell, des de quan? És una col·laboració que ja porta
temps.
Porta temps.
És que abans, al principi, eren col·laboracions que era un conveni i funcionava així, i ara pues, hi ha concursos. Com tot el que fan els ajuntaments, ara has de passar per la licitació, la famosa licitació. I tots liciten, perquè és el que els hi toca, doncs ara liciten. Però bueno, continuem igual. Al final és, si tu licites, has donat un bon servei i tal, estàs, tens més punts que altres, i al final pues, tens la licitació. Perquè quan nosaltres vam iniciar, el món aquest no hi havia ningú, estaven sols. Ara hi ha molta gent que està dintre d'aquest món i que hi ha moltes iniciatives, hi ha moltes persones al voltant.
Us veuen com a competència?
Jo diria que no som competència. Algú ens pot veure com a competència. Però nosaltres no ens definim com a competència de ningú. O sigui, si una empresa ve a casa nostra, què ens passa? I factura pues, 2 milions d'euros, nosaltres li diem, ho sentim molt, però vostè té mitjans per anar a una consultoria i buscar-se un consultor i vostè ha de pagar. En canvi, el que és autònom, o el que té un bar, o el que té un no sé què, diu, oiga, és que si aquest senyor jo facturo 150.000 euros i em cobra 30.000, oiga, pues, no els puc pagar. Simplement així, eh? Però bueno, pues, allà estem nosaltres. Diguéssim que nosaltres estem a la part més petita, més micro, però que és la més bèstia, la més gran. La més gran.
On hi ha més gent que treballa.
Exacte. I si tenim un tema de start-ups, que tenim gent que... I són persones, tècnics, que surten del món i que volen muntar alguna cosa, una start-up tecnològica i tal, pues, abans de començar a demanar diners fora, han de preparar-se. No és només una idea i una il·lusió. Aquesta idea i aquesta il·lusió que tenen moltes persones s'ha de convertir en una realitat. I nosaltres acompanyem aquest procés perquè diem, ei, xicó, aquí li vendràs això, saps? Quin és el mercat? I perquè un tema tècnic, només tècnic, doncs, bueno, està allà, però s'ha de convertir després en una empresa. I no és tan fàcil, o sigui, al final has de fer-ho.
Això ho feu a través de la formació? Del mentoratge o són coses diferents?
Són complementàries. O sigui, fem formació i fem mentoratge. I hi ha llocs que fem sessions de formació, perquè tota aquesta gent necessita formació i després al mateix temps necessita una mentoria. O sigui, les dues coses. O sigui, hi ha moltes persones que, quan parles de números, ai, ai, ai.
Van perduts?
Van perduts. Ai, 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 què és un balanç? Ai, ai, ai. Jo l'únic que miro és si al final, l'última línia de l'any, guanyo diners o no guanyo diners.
És negativa. Aquesta és la que interessa a tothom, no?
És tan vermell o és tan negre. Però tu no mires si després aquesta empresa pues, està, diguéssim, té pinta d'anar cap endavant o no. Jo miro només si hi ha línia o no, perquè jo demà he de portar un sou, uns diners, perquè he de viure. I si no, no em puc anar de vacances. Aquesta és la realitat nostra.
I què és el que més us demanen? Que els acompanyeu amb aquest mentoratge, formació concreta sobre alguns aspectes com els que feu vosaltres, que pot ser des de la gestió de persones, gestió empresarial, finances...
A veure, el que ens demanen més és aquest acompanyament. És, oiga, jo vull fer això i per això necessitaré invertir i per això necessitaré demanar un crèdit i vostès tenen un acord, doncs, per exemple, amb Microbank i a veure com puc accedir a aquests diners sense avals i tot això. Això és una. També és, oiga, jo tinc una idea i aquesta idea l'he de convertir en una empresa. A veure, carai, com es fa? I necessito formar-me una mica. Però hi ha altres varietats que fem nosaltres, altres coses. O sigui, ara estem, per exemple... tot el tema de la jubilació activa. Les persones ara es jubilen. Pues, a veure, per jubilar-te has de pensar que t'has de jubilar. I això no ho pots fer el dia abans de jubilar-te. Això ho has de fer una mica més de temps. I això ho intentem fer a les empreses. I, senyors, no només és qüestió de diners, és qüestió que la gent ha d'aprendre, bueno, ha de pensar sobretot en la jubilació. Perquè si no hi ha frustracions. Hi ha gent que surt i diu, oh, el moment que et jubiles és no hi ha mails, no hi ha reunions, no hi ha whatsapps, no hi ha no sé què. I al principi és meravellós. Oh, puc...
És el descans, però quan portes descans. Uns dies descansant...
Nosaltres diem que hi ha una primera fase que es diu... és com la luna de miel. És tot meravellós, me'n vaig de viatge, tal, faré. Però bueno, tot això s'acaba. Dius, i demà què? Només surto en bicicleta, vas de passeig, necessito més coses. I ara necessites una part social, de socialitzar. Això les dones normalment són
més actives.
Més actives amb el món aquest, i els homes menys. Suposo que canviarà amb les noves generacions, però bueno, ara els que estan jubilant són com som. I necessites una part física, o sigui, necessites estar bé físicament, necessites una part lúdica, necessites... I després molta gent vol fer un voluntariat, vol fer no sé què, vol omplir també el seu temps d'una forma... Perquè, si no, al final, què serem, esclaus dels nets? Però si els nets ja no arriben, què serem? Saps? I això, totes aquestes coses, la gent se les ha de plantejar, perquè cadascú és diferent. Hi ha gent que surt, es jubila i té moltíssimes activitats. I, en canvi, hi ha persones que surten i la seva feina havia sigut tot. I què fem? I això s'ho plantegen.
Es troben amb una paret que no, ja no saben com...
El meu pare, quan es va jubilar, va dir a mi personalment, va dir, i ara la teva... Clar que fa 30 anys, ojo, posem-nos en la mentalitat de fa 30 anys.
A veure.
No la d'avui. I em va dir, i la teva mare què farà amb mi? Perquè ja...
Els temps han canviat,
Clar.
I continuaran canviant, afortunadament.
Ja ho sé, però bueno, aquesta va ser la seva frase. És allò de dir, jo he treballat de sol a sol tota la vida i la teva mare s'ha muntat una mica la seva vida, té amigues, té vida social, té no sé què, fa coses i tal, i aquí estaré jo... Què farà amb mi?
O sigui que el que intenteu és que no s'oblidin d'aquesta part que és molt important i que arribarà el moment que s'ho plantegin.
Exacte.
No? A partir de quan s'ho han de començar a plantejar?
Bueno, 3 o 4 anys abans.
3 o 4 anys abans?
Sí.
I què és el que s'han de plantejar? El que faran en tots aquests àmbits que ara comentaves?
El que faran i com començar... a treballar per dir, a veure, tu tens hobbies o no tens hobbies? Tu t'agrada l'esport o no t'agrada l'esport? Tu no sé què, no sé quants. Però comença, pensa, equivoca-te, torna, pum, pum, pum. Però comença, o sigui, la vida canvia. És un altre moment de la teva vida, que pot ser fantàstic. Però t'has de preparar, igual que te vas preparar per quan anaves al col·le i a la universitat per treballar. T'has de preparar una mica.
Exacte.
Una mica.
Quins són els projectes que teniu ara mateix en ment? A banda d'aquesta expansió que comentàvem, quins són els reptes de futur?
Bueno, els nostres reptes continuen. Per mi, una és treballar molt més amb la micropime catalana. És intentar que aquest tipus de persones que són de micropime tinguin accés a aquest tipus de serveis de consultoria, Tenim una part que diem més social, que és allò de dir, per exemple, treballem amb els mercedarios, treballem amb alguna fundació d'aquestes de... ara com es diria, que eren exalcohòlics, exdrogadictes i tal, per tornar i ajudar-los a entrar al món laboral, perquè nosaltres sempre mirem les coses del punt de vista més empresarial, el món laboral, com entrar aquestes, com ajudar aquestes persones, de dir, com fer una entrevista de treball, per exemple, simplement coses petites d'aquestes, però que són necessàries després. El tema startups és un tema molt important, que estem treballant cada dia més. És un tema que creiem que Catalunya té un potencial molt important, molt, molt important. I ara estem ficats molt en el tema de la formació professional. O sigui, treballem amb diferents escoles, perquè cada vegada més la formació professional entren en un tema d'emprenedoria. I és allò de dir, com ajudar a que els nois i les noies d'aquestes edats, de 18, 19, 20 anys, pues, bueno, tinguin ganes de muntar coses. I els ajuda, quan fan projectes a les escoles i tot això, fan projectes, què fan? Pues els acompanyem als projectes. Diu, com tens aquí un senyor, allò que diuen ara de la intergeneracional, que jo crec que és un dels conceptes més macos que per fi està entrant a les nostres, als nostres caps. L'intergeneracional és com ells al·lucinen i nosaltres al·lucinem amb ells.
Home, de fet, és un intercanvi de coneixements.
És bestial. Perquè, a més, és tot el que muntes ara, tota aquesta part que nosaltres no teníem, que era tots parlant d'economia circular, de no sé què, de sostenibilitat, tots aquests conceptes que nosaltres en canvi que estàvem...
Encara no existien.
No existien. I els veus que estan al dia a dia. I veus nois i noies que fan unes coses i tenen unes propostes que dius, mare de Déu, que bé, que bé, que com tens la imaginació de muntar coses. I hem d'intentar que això tingui la il·lusió de portar-ho a terme. I això, amb la FP, l'FP dual i tot això, jo crec que és molt, molt, molt valuós.
Estem acabant. Sí que m'agradaria saber què cal fer per ser soci.
Per ser soci...
De Secot.
Entres a la web, a secot.cat, i allà dintre hi ha un microformulari que diu, vols ser soci de Secot? I ja està. És fàcil, fàcil.
No requisits, no calen, només...
Requisits... Pues no, home, has de tenir una certa experiència dintre del món. Hi ha persones que dius... a veure, que la seva vida... pues ha dirigit persones a tots els nivells i ha estat prenent decisions a tots els nivells. És igual si és nivell top, mig, a tots els nivells. Tot aquests... I en canvi hi ha persones que dius... No, és que aquest senyor és el millor forner del món. I només ha fet aquest tros de, aquest pa perfecte tota la vida, pues ha fet un pa perfecte, pues bueno, pues és allò de dir, aquest senyor que fa el tècnic puro i duro, pues no encaixaria tant perquè no pot aportar aquest tipus de coses d'empresa, però temes de logística, temes de tot.
Molt bé, doncs Josep Maria Faura, president, nou president de Secot Catalunya, moltíssimes gràcies per tornar a explicar-nos una mica quin és el camí que aneu fent i quina és la vostra tasca. Que vagi molt bé.
Pues moltíssimes gràcies.
Gràcies i bona tarda.
Gràcies.
Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els arxius, també els municipals, no només s'encarreguen de custodiar documents públics, també tracten amb documents privats que permeten conèixer millor els pobles dels quals parlem. Avui aprofundirem en aquests fons privats, al Faves Comptades, amb Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Francesc, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Quina importància tenen els fons privats per conèixer Sant Cugat?
Per nosaltres és una part vital del que tenim en el fons. Pensem que la documentació municipal és documentació que genera el propi Ajuntament. Per tant, sempre diem, és documentació de poder. És a dir, el que tenim és allò que la institució ha creat a raó del seu poder. Mm. Però els fons privats el que ens ajuden és a completar aquest trencaclosques, no? I a veure realment a complet com funcionava la societat, no? I pots a vegades contraposar visions de poder amb visions socials, que a vegades no són les mateixes, no? I tant les visions de associacions, entitats, com de persones particulars són molt importants per completar la nostra història, no? I veure realment com era la societat i com és avui.
També, no? Exacte. Ara has dit una paraula clau, que és completar la visió, no veure només una part de la fotografia, no? Uh-huh. O la part que ens vulguin mostrar, sinó uh-huh. que també hi ha una altra de la qual en som partícips. Nosaltres, al llarg sí. de la història de cadascuna de les nostres ciutats. Parlem de l'origen que tenen aquests documents, aquests fons privats que us arriben a l'arxiu. Mm.
Tenim diferents orígens. Bàsicament tenim fons personals, fons d'entitats, fons d'associacions i fons d'empresa. Bàsicament aquesta seria la part privada que ens arriba o que tenim nosaltres a l'arxiu de Sant Cugat. Dintre d'aquests orígens, lògicament, els fons que en tenim més són els fons personals. Tenim fons d'empreses, tenim fons d'associacions, però els fons personals, per volum, és el que potser tenim més a l'arxiu.
I és molt curiós saber, per exemple, de quin tipus de documents estem parlant. Perquè quan parlem d'una empresa...
Per exemple...
Què us arriba?
Sí, per exemple, l'empresa més gran que tenim ingressat, el fons que tenim ingressat, perquè us fem una idea de què és l'empresa Delphi, que durant molts anys aquí
ha tingut una llarga història, sí, aquí a la ciutat, eh?
Sí, exacte.
Molta influència. Hi ha hagut molta gent que ha passat la seva vida laboral en aquesta empresa.
Per això nosaltres, juntament amb el Jordi Casas, que a més va ser membre actiu de Delphi a nivell de sindicat, vam impulsar, en el moment que Delphi va parar màquines, la conservació d'aquest fons, no? I és un fons amb molts metres lineals, estem parlant, no? O sigui, a nivell de caixes, ens entenguem, pot ser 50, 60 caixes. És un fons que per nosaltres era molt, molt important tenir-lo, perquè representa, com tu deies, no? No només és un fons d'empresa amb documentació administrativa purament, que ens podem imaginar, facturació, etc., sinó que també allà hi ha reflectida què passava en aquells anys centrals del segle XX, no?, que ocupava Delphi, i què passava amb els treballadors. També amb fons Delphi vam ingressar també al fons del sindicat, no?, de treballadors, i això era molt interessant, perquè tenim el fons de l'empresa i el fons del sindicat, i això ens permetia contrastar. Déu-n'hi-do. És un tipus de fons, per exemple.
No, no, i és veritat, Emma, amb aquest exemple sí que realment la gent es pot adonar de la importància de conservar tota aquesta informació, que en un principi podríem pensar que és aliena, no? Mm-hmm. Però que en realitat doncs, ens dona una visió molt, molt propera de com era Sant Cugat en aquells temps. Si parlem de documents privats, per exemple, sí. què és el que us arriba?
Ens trobem, nosaltres quan ens arriba un fons, el que fem és analitzar primer realment una voluntat. Normalment els ingressos passen per dues vies. Una, que ens pot arribar una petició formal de que una persona o una entitat vol donar el fons, i l'altra, que nosaltres puguem saber que existeix aquest fons i entrem en contacte amb la gent pels motius que siguin, i arribem a l'acord d'intentar veure què és el que té el fons, no? Perquè al final hem de descobrir què hi ha en el fons. No? Ens podem imaginar què hi ha, però fins que no analitzes la documentació, analitzes què pot haver-hi, no veus la importància que pot tenir per la part, per la història i per la cultura i per la societat de Sant Cugat. No? Llavors, dintre d'aquests fons, ens ingressen fons que podem trobar la vida privada de les persones, no? A nivell de fons personal. La vida privada i la vida pública. És a dir, hi ha persones que tenen aquest doble joc. No tots tenim vida pública i vida privada. Llavors hi ha gent que ha destacat en la seva vida pública. Aquestes normalment són els fons que ens acaben ingressant. Tot i que hi ha gent que no la coneixíem per la seva vida pública, però quan descobreixes el fons, descobreixes que té una documentació molt més rica que potser una altra persona que diries, home, aquest fons ha de ser molt interessant, no? Fins que no entres al fons no ho veus. Per exemple, per posar un exemple d'algun fons que hem ingressat, últimament vam ingressar el fons de la Liberata Masoliver, que va ser una escriptora que va viure aquí a Sant Cugat i que fins i tot va arribar al punt de plantejar-se a Hollywood fer una pel·lícula d'un dels seus llibres, no? Sí que és veritat que estàvem en un context franquista i això doncs, també t'encasella el tipus de literatura que era, però va arribar a aquest punt, no? I ho parlàvem amb les seves netes, no? De dir, realment, les filles, que, ostres, era un personatge molt important, no? I aquí què tenim? Doncs tenim tota la seva... Gràcies a la feina que han fet, no? A la seva família, tenim tota la recopilació de tota la seva obra bibliogràfica i tota la documentació associada, fotografies, etc. No? Aquest tipus de fons. També ens poden venir altra documentació, depèn. Si ve un poeta, doncs tindrem també tota la seva producció literària, no? No només de llibres, ens interessa no tant l'obra publicada, que també, sinó el context.
Allò que va quedar pendent.
Els esborranys... Sí. Tenim, clar, al fons del Joan Auladell, per exemple, que era un metge, que tenim tota la seva part de... Podem tenir la seva part administrativa, però el que té més valor aquest fons és la gran tasca d'investigació que va fer. Va investigar sobre Sant Cugat a tots els arxius que trobava, no? I realment tenim notes d'ell, que a vegades són petites, que costen llegir, però hi ha un munt d'informació allà que molts historiadors han fet servir per completar estudis, no? Vull dir que tenim molta varietat en el món dels fons personals.
Comentaves abans que la majoria de documents que us arriben a l'arxiu són perfils masculins.
Sí.
I que hi ha un dèficit, no?
Sí, és un dèficit, diré, que no només de Sant Cugat, no? És en general que del món dels arxius i del món de la societat que vivim. Jo crec fermament que és un tema de que la societat també condiciona, no? I la història també ens condiciona i ens encasella, no? Amb situacions o amb mentalitats que a vegades ens fan pensar que, sobretot per la part de les dones, no? Que la documentació que tenen no té valor, o ni s'ho pensen que poden donar aquest fons, no? Ens trobem molts pocs fons de dones. És a dir, quan dic de dones vull dir personatges femenins que sigui el fons d'aquest personatge. He dit el de la Liberata Masoliver perquè és un exemple de que sí, no? Però la majoria de fons que tenim no són de dones, no? Llavors, és curiós perquè, en canvi, darrere de les donacions de fons d'homes sol haver-hi una dona, no?, que impulsa aquesta donació, o amb qui fem els tractes, no? Per exemple, el cas del fons Tortosa, no?, de l'artista Sant Cugatenc, que ja tenim una part del fons, ara ingressarem, o estem en tràmits d'ingressar una segona part del fons, i amb qui hem parlat i hem fet la tramitació és amb la seva dona, l'última dona, l'Helena Bosch, no? Però ella, jo plantava un dia amb ella, dic, està molt bé, és l'impuls que estàs fent, dic, però tu també estaves implicada en la vida cultural de Sant Cugat. Diu, bueno, jo, però jo no sé què tinc, no sé què. Llavors, és aquesta sensació de dir, no, però...
Sempre quedar-se en segona línia,
sí,
no?
Sí, exacte. I nosaltres, des de l'arxiu, els últims anys el que volem és potenciar aquests fons i que aquests fons ingressin o els puguem localitzar, no?, a Sant Cugat, perquè són, si no, al final la història, lògicament, hi ha un domini masculí per tota la història que hem viscut, però les dones també produïen, i hem de començar, no?, és una lluita que tenim des de fa uns anys, començar a treure aquesta documentació de dones que realment ens completarien millor la societat que vivíem, no?
Clar, la fotografia s'ha de fer
amb
tots els matisos,
tots els matisos,
no?
Exacte.
de la societat. Quins són els últims fons que heu ingressat ara?
Mira, portem els últims anys estem ingressant molts fons per privats, i sobretot l'any passat vam fer, suposo, i amb això he de posar en valor la feina del meu equip, no? Que realment a partir de començar a fer contactes amb la gent, al final això és Sant Cugat, no deixa de ser un poble, per sort, encara tenim xarxes de poble, no? I segurament el fet del boca orella, no?, de saber que ingresses un fons, que el tracte que has tingut, com estan tractant el fons, etc., suposo que això anima, i també els contactes que va estivant, no?, a partir d'aquí. I això ha fet que els últims anys ja hem ingressat fons. Per exemple, l'últim fons que vam ingressar és el fons de la Comissió de les Festes de Sant Antoni, que va ser el 5 de febrer, que va ser l'últim ingrés que vam fer aquest any mateix. El vam fer en dos tongades. Vam fer la Comissió de Festes actual, que és documentació que dèiem abans administrativa, perquè és dels últims anys, i abans, el dia a desembre, a finals de desembre, vam ingressar el fons de la família Juliana, que conservaven la documentació dels primers anys de la comissió aquesta de Festa de Sant Antoni. Per tant, ens ajuda molt bé a completar la història d'aquesta comissió que tanta incidència ha tingut a Sant Cugat, per exemple, no? També hem ingressat al fons de la Liberata, també a finals de l'any passat. Un altre personatge important pel seu volum de documentació és el Josep Maria Figueres, que és professor, hi ha honorari, de la universitat, no?, expert en història del periodisme, a nivell de català, no?, i té un fons enorme, i també ens el va donar al setembre de l'any passat, els fons també que necessitem molt tractament, perquè realment hi ha molta documentació, i estem molt contents d'haver pogut ingressar-lo, com de tots, eh? Vam ingressar el fons de l'Associació de Festa de la Tardor, per exemple, això gràcies també amb el GEL, que vam entrar en contacte i els qüestionàvem ells, el fons del Fons Buscallà, de Cal Tartaner, el fons de l'agrupació sardanista, que és una agrupació molt interessant, el fons Cal Català, de Carles Fonseca, tots aquests, els darrers anys, s'han anat ingressant, fins que, per exemple, igual que ha dit Delphi, un altre fons important que ens ha entrat és el fons de la vitivinícola, és a dir, del celler cooperatiu, perquè ens entenguem. Aquest fons és històric i també ens ajuda a conèixer la història de Sant Cugat, i justament molt, molt arrelada al tema del vi, no? I aquest fons és per nosaltres del celler cooperatiu, és fantàstic, no? I llavors també el vam ingressar això ja el 2022, i també el tenim a l'arxiu, que ens ajuda a completar aquesta història, no? Vull dir que al final estem parlant de molts fons últimament i de molts ingressos que nosaltres estem molt contents.
Això és molta feina, eh?
És molta feina. La veritat, sempre diem... Nosaltres intentem, quan ingressa un fons, fer un primer tractament per saber què hi ha un cop està ingressat, però l'inventari exhaustiu de saber document a document, això encara estem treballant, no? Però com a mínim, si tens una idea general i això ja ho pots publicar, ajuda que els historiadors, al final, historiadores, facin la seva feina i puguin trobar coses interessants sobre la història del passat, no?
Ara, és una feina engrescadora, eh?
Sí.
Construir tot aquest mapa que dèiem de Sant Cugat a través de tota aquesta documentació deu ser fascinant.
És fascinant, i nosaltres al final ens dediquem, alguns arxivers i arxiveres venim de la nostra, abans de ser arxivers érem historiadors, no?, historiadores. Al final, i quan veus això, et venen moltes ganes de fer història, no?, d'entrar a tocar. Nosaltres, és veritat que com a arxivers i arxiveres no ens dediquem a crear història, o sigui, a crear llibres d'història, no? El que fem és justament disposar les fonts perquè tothom, el que sigui historiador, ho faci, no? Però engresca molt, perquè tens aquesta visió i dius, realment aquí, si algú s'hi posa, pot trobar molta teca, no?, molta informació.
Però, clar, una cosa és la feina que feu l'equip de l'arxiu i una altra són les persones que col·laboren amb vosaltres, mm-hmm. no?
Sí.
Qui són aquestes persones?
Volíem posar en valor, jo crec que és molt important posar en valor, igual que he dit abans el meu equip, que està fent una feina extraordinària, sobretot la Glòria Puigman, que és la tècnica de referència, igual que posem en valor això, hem de posar molt en valor aquesta gent que ens està ajudant moltíssim. Ens està ajudant de dues maneres diferents, o de diverses, eh? Una són la gent que durant molts anys ha fet voluntariat a l'arxiu, és a dir, gent que venia en el dia a dia a unes hores a ajudar-nos amb tasques no tècniques, però sí que ens donaven suport, no? Pues una descripció que nosaltres li dèiem quins camps s'havien d'emplenar, etc, etc. Per exemple, unes dones que ens va ajudar moltíssim va ser una que es diu Núria, que ara ja no està fent de voluntària, diguéssim, però sí que va durant un temps va estar amb nosaltres, i aquesta tasca és molt, molt important. És veritat que abans podíem fer voluntariat directament des de l'Ajuntament, ja fa uns anys, però amb la llei de voluntariat el que fem és qualsevol persona que vulgui ser voluntària de l'arxiu ha d'anar lligada a una associació. Nosaltres el que fem és voluntària a través de l'associació corresponent, i a partir d'aquí estem en un tracte, un acord per poder que vingui aquí amb nosaltres a fer aquest voluntariat, no? Que al final és un tema d'aprenentatge, no és un lloc de treball, és una ajuda que ens poden ajudar gràcies al seu coneixement, no? Aquest és un tipus de gent que ens ve a l'arxiu, uh-huh. i que estem molt agraïts a ells. I l'altre són aquestes persones que altruistament recopilen documentació i ens la cedeixen. No? Per exemple, he de destacar, i em sap greu destacar, perquè hi ha molta gent que també ens ajuda, però el Joaquim Villalonga, no? que és una persona que durant molts anys ens ha donat moltíssima informació sobre Sant Cugat. De fet, de tots els registres d'ingressos de documentació que tenim, 195 són d'ell. És a dir, 195 vegades ha vingut a donar documentació. No vol dir que siguin 195 documents, eh? Cada vegada pot donar 10 documents, 20 o el que sigui. Per tant, el seu pes és molt fort. També la família Cabanes, amb en Carles Cabanes, ens ha ajudat molt a identificar fotografies, o el Ricard Mestres, que és un col·leccionista de fotografia antiga.
Sí, amb ell hem parlat.
Doncs amb ell també va ser col·laborador de l'arxiu durant un temps i també tenim molt bon contacte. El Joan Troiano, que és una figura clau per ingressos de fons. Alfredo Arexabala, el Gel, pròpiament, que ja ho he dit, i, per exemple, el Jordi Roca, que també, a part de les seves maquetes, també ens ajuda moltíssim a identificar persones, imatges, gent del poble, no? Aquesta gent, aquest coneixement, l'any vam fer un grup de voluntaris, de gent del poble, que venia a ajudar-nos a identificar fotografies. És un coneixement que no podem perdre.
Francesc, estem acabant, i molt ràpidament, no sé si potser ens donaria, i ho podríem deixar per la propera sessió, mm-hmm. però per parlar d'aquest mapa de fons privats a Sant Cugatenc que no ingressa,
no.
però que forma part igualment d'aquest univers del fons documental de Sant Cugat i de la història.
Sí, aquí només una línia, diguéssim, d'informació. El mapa, nosaltres hem dit que tot allò que ingressa a l'arxiu, però no és tot el trencaclosques, com dèiem abans, de Sant Cugat. No? I el que vam voler és, en un mapa, a aquelles persones que sabem que té documentació important, que no cal que ingressin a l'arxiu, el nostre objectiu no és apoderar, sinó localitzar el patrimoni, mm-hmm. el que hem fet, aquells que han volgut, és localitzar-los en un mapa. Llavors tenim un mapa publicat, que podem parlar més detenidament un altre dia, en el que pots localitzar quin tipus de fons hi ha i més o menys en quina zona es troba ubicat. Nosaltres tenim les dades de contacte i ha de servir pels historiadors a fer la seva investigació i saber que més enllà del que hi ha l'arxiu hi ha un món més gran a fora, que és un mapa que està en construcció. Animem a tota la gent que nosaltres puguem anar
a col·laborar,
encara que sigui no ingrés, sinó simplement a que nosaltres anem, veiem el fons, puguem identificar-lo i a partir d'aquí identifiquem el mapa del patrimoni documental de Sant Cugat.
Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
Merci.
Que vagi bé.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cambreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En el món de la cuina cada cop són més importants els coneixements en nutrició. Precisament avui a l'espai que fem en col·laboració amb The Play Cook parlem d'aquesta relació. Gerard Pintó és el director executiu de The Play Cook. Benvingut, com estàs?
Què tal, com estem?
És veritat que els últims anys aquest binomi, és a dir, cuina i nutrició, ha evolucionat molt? Però que no ens arriba, diríem, tota la informació, o ens arriba molt amb comptagotes, amb pinzellades?
Sí, bueno, també és veritat que ens arriba pinzellades perquè també, al final, la ciència, que és la que ens aporta tot aquest coneixement, evoluciona i hi ha coses que van sortint, es van sabent en el món científic, però que això, que el que passa en el món científic després arribi a la població i més amb coses instaurades que tenim en el nostre coneixement de fa molts anys, que es faci aquest impàs, aquest canvi, és complicat. I bueno, això en resposta a el que dius, evidentment, al final la nutrició no deixa de ser, com si diguéssim, la part més teòrica de la disciplina pràctica que podria ser la cuina. I per això qualsevol persona que veu de la nutrició o de la cuina ha d'entendre com un, no sé si com un sol binomi, però sí com una cosa que ha d'anar de la mà.
Posem exemples perquè la gent ens entengui. Per exemple, com ha evolucionat, per exemple, la preferència dels consumidors, els aliments més orgànics, més naturals en els últims temps?
Doncs mira, exemples que jo crec que hi ha molta gent, per sort, que coneix, però que encara te'n trobes alguns que no, són el consum dels ous, per exemple. Durant molts anys, moltíssims, s'ha relacionat el consum de l'ou amb algú que hem de limitar, amb algú que ens pot aportar problemes a nivell de salut per un augment de colesterol, i és una cosa que ja fa bastants anys que a nivell de ciència està estudiat que no és així i que els ous no et fan augmentar el colesterol. De fet, els ous tenen colesterol, evidentment, però també tenen altres productes, tenen la citina, que també regula, amb el que un augment de colesterol en les analítiques d'una persona no vindrà mai per un consum d'ous. És més, el tema de limitar-los s'ha transformat en potenciar-los i des de la ciència es parla de que el consum d'ous podria ser el que un volgués dintre de la seva aportació proteica. Si algú vol menjar ous cada dia, no tindrà un problema de salut.
És curiós perquè justament aquest exemple que poses ha canviat en poc temps. Vull dir que és un canvi recent el fet que ara ens hagin dit que no suposa un problema i que podem menjar al llarg de la setmana ja no aquella limitació de 2-3 ous, vull dir que estaven comptats i vigilaves molt, no?, el que podies cuinar.
Sí, tot i així, clar, ara tu fas l'exemple de dir 2-3 ous setmanals, que és el que es deia, és així, i que és algo recent. Què entenem per algo recent? Perquè
fa molt poc,
Fa molt poc, clar, però jo, quan estudiava, parlem de fa anys que ja se'n parla d'això a nivell científic. Aleshores, clar, com arriba a la població és
clar, i per què
difícil.
Arriba tan tard?
És difícil de predir, perquè potser jo he parlat amb gent fa 6 anys que ja em diu, ah, sí, és veritat, això ja es diu. I hi ha gent que em diu que és més recent. És complicat de medir com arriba i quan arriba. Clar, el per què arriba tan tard, aquí tu pots parlar de múltiples raons, no? Una és com la població té accés al món científic, l'altra és com el món científic pot arribar a la població, també, a través dels organismes oficials i a més, i després hi ha el que algunes persones també diuen, ostres, però això són més...
Interessos. Coses,
exacte.
Comercials.
Coses més conspiranoides, no?
Sí.
Però que també, fins a quin cert nivell hi ha un aspecte comercial tant de la indústria alimentària com de la indústria farmacèutica al respecte.
Mhm. Parlàvem del colesterol, però el colesterol que tothom el té com el coco, recordem que hi ha el colesterol bo i el colesterol dolent, no? O això ens han dit? O és que ja també hem de canviar tot això?
No, això també és, aquest també és un tema que dona cua, perquè al final el colesterol sí que és veritat que no existeix el bo i el dolent, només hi ha un. El colesterol és una sola molècula. El que nosaltres ens medeixen quan ens fan una analítica, és el colesterol HDL i el colesterol LDL. No? Això què són? Aquestes sigles no són dos tipus de colesterol. Són el vehicle que transporta en sang el colesterol. Són les lipoproteïnes, que se'n diu, que les transporten. I llavors, què passa? El colesterol és una molècula liposoluble, que ve dels greixos, aquesta paraula, i per tant, com bé sabem, en un got d'aigua, si poso oli, no es barreja. Llavors, com podem transportar molècules liposolubles per la nostra sang a través d'unes coses que es diuen lipoproteïnes, que són molècules que poden, entre cometes, emmagatzemar o embolcallar el greix i transportar-lo per la sang sense que suposi un problema a nivell de densitats, no? Aleshores, quan tu veus que tens HDL i LDL en la teva analítica sanguínia, t'està mostrant als transportadors la quantitat que en tens. L'LDL és el transportador que des del món científic ens diuen que ha de ser més baix, que és el colesterol dolent. El HDL és el que ens diuen que és el transportador bo, que és el que hauríem de tenir una miqueta més elevat, no? Però, clar, això és un resum, és una foto que té moltíssims anys, però moltíssims anys. A nivell científic es va fer aquesta foto amb associacions de gent que tenia arteriosclerosi, problemes d'infarts, i que es trobava que havien tingut, per entendre'ns, l'LDL alt. Llavors es va fer com aquesta relació. I aquí és com el coco, no? El que deies tu. Qui és el dolent, per tant? El colesterol. Clar, el colesterol no és dolent, pobre. Pobre d'ell. De fet, és una molècula necessària per la vida, necessària... Els homes, si no consumeixen colesterol o tenen els nivells baixos, tenen problemes de testosterona, que és una hormona bàsica. O sigui que realment el colesterol és tan bo que si no el consumim, nosaltres el fabriquem. És una molècula que molta gent la té elevada perquè l'està fabricant. I moltes vegades ja inclús és una resposta donada de que aquest baix consum o aquesta limitació que ens fem perquè pensem que és dolent i que el teu cos diu, home, si no me'l dones tu, ja tu tranquil que ja el fabricaré jo.
No, ja el genera, sí, sí. Hi ha gent que de ben petits ja genera tant que ja li han de posar barreres i dietes específiques perquè si no es podria disparar, no? I en aquest cas sí que no seria prudent. Per cert, has sentit a parlar que han baixat els nivells de colesterol últimament?
Sí. Sí, sí.
No que hagin baixat a la població, sinó que quan tu vas a fer-te un anàlisi, els paràmetres...
Els paràmetres.
Els paràmetres els han rebaixat amb la qual cosa.
Com funciona això? Que això és interessant perquè al final el que et marca això és a partir de quins nivells de colesterol total, a més, es parla aquí, ja no et diuen LDL i HDL, no. Quin colesterol total tens, no? A partir de X quantitat et diuen, ui, limitem o inclús prenem estatines o medicaments que ajuden a reduir aquesta quantitat, no? Clar, com funciona això? Al final s'ha d'entendre que la raó per la qual es baixa, hi haurà gent que a nivell científic et justificarà que és que s'ha vist que mentre més baixos millor, però també hi ha molta gent que el que veu aquí és un interès, no? Si baixo que el nivell sèric pel qual jo ja recomano el colesterol en comptes de ser X és 5X per sota, abarco una quantitat de gent de població tan gran que a nivell farmacèutic és milions d'euros, de dòlars o del que sigui, en ingressos per gent que també està en aquest rang de consumir això.
O sigui, que tornem al tema dels interessos d'algú.
Bueno, clar, bueno, aquí tu pots pensar que... evidentment hi haurà molta gent molt, molt qualificada que et defensarà aquest discurs i també hi haurà gent qualificada que te'n defensarà el contrari. Aquí jo crec que cadascú també ha de informar-se i decidir creure el que creu.
I conèixer el seu cos.
I conèixer el seu cos, també, perquè al final això, si tornem a l'exemple alimentari, hi ha un aliment relativament semblant a això, que és els làctics, que també han tingut èpoques on eren molt necessaris per créixer. Si no prens làctics, tens problemes de creixement pel calci. Després es van demonitzar pel colesterol i els greixos que tenen, i llavors es van començar a crear els desnatats. Clar, tot això la població al final la confon, i crec que és un exemple també interessant, al igual que hem posat el de l'ou, el dels làctics, perquè a nivell científic està claríssim que el consum de làctics desnatats és més és pitjor que un consum de làctics sencers, perquè un làctic desnatat, aquí hi ha dues coses. Primer, és un làctic que l'has hagut de processar a la indústria per treure-li el greix, això un, i dos, el greix dels làctics està ple de nutrients essencials. Tenim els propis greixos, que són font d'energia, i totes les vitamines liposolubles, que parlàvem abans d'aquest concepte, associades a aquest greix.
Per tant, atenció, perquè ara hem introduït un altre coco, que és els greixos.
Exacte.
No? Que sembla que tampoc no han de ser tan dolents. Mm-hmm. Posem algun exemple més d'algun greix així que sigui
és una conversa
saludable.
També. Sí, sí, sí. Per exemple, durant molt de temps els greixos vegetals han estat relacionats amb el món vegetal, és algú saludable, no? I per tant, greixos vegetals recomanats, greixos animals limitats o inclús no recomanats. També a nivell científic està altament clar que a dia d'avui que els greixos vegetals són, ara posarem exemples, uh-huh, però generalment són més perjudicials que els greixos animals. Anem a posar exemples, perquè això és com molt, aquesta frase, aquest titular pot resultar confús. Anem a posar exemples. Clar, els greixos dels alvocats que estan tan recomanats últimament, evidentment aquesta recomanació és perquè hi ha una base científica que són molt interessants.
Sí.
El greix del coco, que són àcids grassos de cadena mitja, de cadena curta, que es diuen, que són molt interessants a nivell de salut. Però també és veritat que es veu? Que els greixos vegetals que ens arriben, amb excepció del més famós de tots, que tothom té en ment, entenc, que és l'oli d'oliva, són greixos que es diuen poliinsaturats, ¿vale? Que això vol dir, per entendre'ns, que tenen, no sé com explicar d'una manera perquè tothom ho entengui, però al final vol dir que les cadenes que el conformen, sí, li donen una estructura que a temperatura ambient resulten estar líquids sempre. Els greixos saturats a temperatura ambient estarien solidificats.
Sí.
Els monoinsaturats són una mica més espessos a temperatura ambient, inclús es poden arribar a endurir com un oli d'oliva, que quan fa molt fred a casa i arribem a la nostra casa de la muntanya, qui té sort i en té, i ostres, fa fred, vaig agafar l'oli d'oliva, ostres, però si està quallat, sembla mantega, no?
Sí.
pues, això és el que, en canvi, els insaturats són els que sempre estan pues, justament líquids, no? Doncs aquestes molècules fan que siguin molt inestables i de seguida s'oxiden, i quan s'oxiden o tenen problemes de desestructuració, el que donen és una cosa que molta gent coneix, que són radicals lliures. I això ens comporta, no sé si hi haurà gent que haurà sentit aquest concepte, hi haurà gent que no, però els radicals lliures al final són coses que ens donen una desestabilitat i problemes de salut si no estan controlats, no? Els radicals lliures també és un concepte que podríem parlar-ne un dia largo i tendido, però no és el cas. Això fa que, perquè no ho tinguis, aquests greixos el que fan és els refinen a la indústria, no? Llavors, què passa? L'exemple més clar de tots, vale? Per anar a un exemple que al final és el que la gent necessita. L'oli de girassol és un oli que sempre arriba a casa nostra i a taula refinat, perquè si no tindria aquest problema d'oxidació i radicals lliures i de més. Però clar, refinar-lo, entre cometes, ja és oxidar-lo. Li dones estabilitat, però alhora estàs aportant una cosa que a nivell de salut, el seu consum s'ha vist que no és gens recomanable. És inclús perillós per la salut. Tot el que són els olis vegetals refinats són perillosos. I ara hi ha la gent, per sort, els professionals de la salut que estan a Instagram en general o per la televisió, la gent ja comença a estar d'acord en que això no s'ha de recomanar.
Bé, doncs ens quedem a mig camí, eh? Avui ho deixem reposar, com un bon putxero. El deixem reposar i tornem un altre dia parlant dels radicals.
Dels radicals lliures i dels greixos i del que faci falta.
I d'una altra...